de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Visca el poble i visca la terra.
I visca la terra.
A l'últim i visca la terra de la temporada, volem veure si aquest estiu hem de tenir especial cura amb la qüestió dels incendis, que l'hem de tenir sempre. Hem passat una primavera ben atípica per moltes raons que coneixeu, amb molta pluja, però també molt càlida. El mes de juny ha estat el més plujós a Catalunya des de fa 23 anys, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Quines conseqüències pot tenir tot això al bosc amb el confinament que s'ha fet amb les mateixes tasques de prevenció que altres anys? Sabeu que en Marc Castellnou, el cap del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, en Graf va venir a parlar amb nosaltres el mes de setembre, per tant, tanquem la temporada també amb ell. Vam estar parlant del que ens estava passant arreu del planeta amb la qüestió dels incendis i volem tancar aquesta temporada de l'I visca la terra amb ell. Marc Castellnou, com estàs?
Bé, bé, tranquil.
Tranquil?
Tranquil, de moment.
Estàs tranquil?
De moment.
Perquè la previsió que teniu per aquest estiu, des dels Graf, quina és?
És una previsió complexa. És complexa perquè, com vés dir, tu has, ben bé has dit tu, la primavera ha sigut molt humida, especialment humida, però és que no només això, ha sigut càlida. I és un any hivernacle. O sigui, tu ets a pagès i tens un hivernacle, saps que aigua i temperatura, bona producció. Doncs és un any de molt bona producció. El problema és que aquest excés de producció tard aviat se'ns assecarà a bosc i això implicarà molta càrrega de combustible. Això històricament no era un problema. És a dir, històricament, quan jo era petit, les campanyes eren de sequera, és a dir, no plovia, sí, i per tant hi havia incendis, o plovia i no hi havia incendis, perquè els estius eren normals. Ara els estius són molt, molt més llargs,
sí,
i la vegetació doncs s'asseca dins amb aquest procés d'estiu abans que arribin les pluges de tardor, i llavors tenim campanyes que anomenem campanyes de calor, que són campanyes que vam descobrir l'any 2003, amb aquells incendis a Sant Llorenç Savall o a Massanet a l'agost, o campanyes que venen tard. No? Llavors aquesta... I ja ho he dit diverses vegades, tenim un 70% de possibilitats de que no passi res, però un 30% de possibilitats de que entrem en una campanya de calor. I si entrem, serà extremadament ràpida per la càrrega de vegetació. Aquests dies estem veient el sud d'Espanya, tota la península Ibèrica ha anat igual,
sí,
a nivell de precipitació, però el que és Andalusia ja va anar a foc per dia, el que és Portugal ja tenen diversos incendis mitjans per dia, i ja estan entrant en aquest procés. Nosaltres estem més al nord, estem una mica més tranquils. Sí que hem vist els nostres incendis començar a accelerar, són petits encara, però bé, estem en aquest moment crític. Si les precipitacions de la setmana que ve, les tempestes de la setmana que ve, s'acaben mostrant i plovent bé el territori, diguem que haurem avançat un mes. Si no, començarem a entrar palotinament en aquests incendis ràpids, que de moment preveiem que en cas de donar se donaran al litoral i al sud del país, que és el que va més de pressa. Però insisteixo, és una campanya estranya en aquest sentit i ens preocupa l'estiu relativament, però ens preocupa bastant més la tardor.
La tardor?
Sí, perquè la tardor seguirà sent càlida.
Sí.
2020 és un any extremadament càlid i la tardor seguirà sent càlida. I els meteoròlegs, bàsicament els del Centre de Previsió Europeu, els americans, el GFS, tots estan preocupats amb que la ratxa aquesta de precipitacions anormals s'està trencant, o s'acabarà trencant a finals entre l'agost i el setembre. I si això és així, entrem a un hivern sec, amb tota la càrrega d'aquesta herbassada que hem tingut d'aquest estiu. Llavors, aquest és l'altre escenari que ve més enllà. O sigui, a Can Bombers tampoc us ho prengueu en sèrio, eh? Sempre mirem els pitjors escenaris.
Oh, clar, bueno, és la vostra feina i la nostra sort.
Sí, però...
És la vostra feina i la nostra sort.
Però quan parlem, diuen, tremendistes no. O sigui, hem de preveure el pitjor per retallar-ho i que quedi una situació normal.
Però a més, Marc Castellnou, perquè comenceu a tenir un històric dels darrers anys que fa, això que deies ara a l'inici, que el vostre plantejament hagi hagut de canviar.
Perquè... Ha canviat molt. I aquesta primavera, per exemple, hem estat molt atrafegats amb el nord d'Europa, centre i nord d'Europa, ajudant els companys centre i nord d'Europa. Hem tingut la pitjor campanya d'incendis des que tenim dades, amb una sequera extremadament forta, el que és Anglaterra, el que és Dinamarca, el que és Alemanya, el que és Polònia. I estan, ara els hi ha plogut bé, com que amb ells els hi ha plogut, i diguem que no els hi plovia des del mes de gener, com aquell que diu, per això... Diguem que les tornes s'han canviat i ara ve el nostre període sec, que és com ens fa patir. Però sí que és cert que les temperatures mitjanes altes constants fan que la campanya duri tot l'any. I dels últims 10 anys, quasi el 70% dels grans incendis han sigut fora de la campanya d'estiu. Llavors, aquí és on estem jugant l'escenari dels propers anys.
Marc, segurament hi ha una part de la gent que ens està sentint, i jo la primera, que som ignorants respecte a la feina, i una cosa que acabes de dir així de passada i que segurament no en som molt conscients, que és que a nivell europeu vosaltres us desplaceu i ajudeu en aquelles zones on realment poden produir-se situacions on no tinguin prous efectius, no?
Sí, però no sobretot tampoc és un tema d'efectius, sinó que és un tema de construir equip dins Europa. És a dir, nosaltres tenim el coneixement perquè ho hem viscut i hem après les lliçons a base de calbotades, bàsicament, i els nòrdics, diguem, si miraven això, els problemes dels incendis, com dir, això és un problema del sud d'Europa.
Perquè a nosaltres no ens passa.
A més, no els hi passa, o nosaltres no en sabíem prou. El 2017 ja van dir, això ens passa. I nosaltres els hi vam dir, o no en sabem prou, o és que està passant alguna cosa que no els havia passat fins ara. Vam acceptar que els estava passant alguna cosa que no els havia passat fins ara. I això amb tots, però nosaltres tenim un interès especial en estar bé amb els nòrdics, perquè quan nosaltres tinguem problemes, no podrem estirar ni de Portugal, ni de França, ni d'Itàlia, hem d'estirar els del nord.
Clar.
Llavors, si els del nord pensen com nosaltres i han estat treballant amb nosaltres i ens coneixem, llavors no és que ens ajudaran. Per això és això, és jo t'ajudo, però t'ajudo perquè tinc interès que m'ajudis. I això és el que estem construint.
Marc, en aquest documental meravellós que vam veure l'altre dia, L'amenaça incandescent, que va emetre el Sense Ficció, ens descobria un munt de coses, algunes les hem reflexionades aquí conjuntament amb altres ocasions. Segurament cada vegada hem de ser més conscients de com cuidem, i tu ens ho dius sempre, no? Com cuidem els nostres boscos. Quina feina hem hagut de deixar de fer durant la Covid-19, que a més ha afegit un doble estrès. És a dir, és evident que hem estat confinats a casa. Per tant, hi haurà coses als nostres boscos que no haurem fet.
Sí, hi ha coses que no haurem fet, però aquests 3 mesos de, diguem, de confinament no hem pogut fer les tasques forestals que fèiem, tot i que el món forestal, diguem, no es va parar. És important, no? Hem fet una accelerada important aquest mes de juny a les nostres equips EPAF, de Prevenció Activa Forestal, ho han fet la resta d'administracions. O sigui, no és tan preocupant el que no han fet. El que segueix sempre preocupant és que el 2020 és extremadament càlid, confirma la tendència que anaven tenint i que els nostres boscos segueixen estressant-se. Potser el més important que no han fet encara és començar a fer del coneixement forestal, de l'ecologia forestal, un coneixement obligatori per tots. Aquesta distància de la nostra societat respecte a no entendre com funciona un bosc és el que més hem deixat de fer, o no hem aprofitat el temps que teníem per accelerar-ho i fer-ho més de pressa, perquè això és com ens permetrà entendre tots els canvis que hi ha i totes les tasques que tenim per davant.
I també una de les reflexions que esteu fent és, a veure, tal com nosaltres hem d'actuar davant d'un bosc que s'incendia, a vegades hem de ser capaços d'assumir que potser es cremaran 4.000 hectàrees, però per salvar-ne a la llarga 20.000, 30.000, no?
Sí. Aquesta és la tasca, diguem, de la part que nosaltres dins de Bombers anomenem la guàrdia de suport, que és el tema de decisions estratègiques. Al final no podem fer-ho tot, i el problema és que si ho intentem fer tot, podem perdre-ho absolutament tot. Els recursos són limitats, i el valor més important que té el cos de bombers és el bomber. Si aquell bomber està equipat, aquell bomber està bé i té les coses clares, la cosa funcionarà. Si aquell bomber està sota estrès o està en risc, evidentment no funcionarà. I, per tant, cal cuidar amb aquesta decisió aquell cos de bombers, perquè bombers necessita poder seguir responent. No ho podem dir, però tenim un gran incendi, som-hi a totes, perquè simultàniament hi ha altres coses que hem de seguir responent. Llavors, un gran incendi és jugar, no és jugar, jugar, nosaltres diríem jugar, però no és jugar, és analitzar on tu pots guanyar, on tu no pots guanyar. I llavors només apostar per allà on tu pots guanyar. Gestió d'emergències no és un esport, l'important no és ser, l'important és guanyar. Si no guanyes, no participes. Aquesta és una mica la història. Per què? Perquè has de reservar la teva gent, que és el més important que tenim. I aquestes decisions en aquest moment s'han de començar a prendre, i la societat ha d'entendre que ha de tenir molt clar què és allò que mos importa o quan mos costa defensar una cosa, quan mos costarà de no poder defensar una altra. Per exemple, l'any passat a la Torre de l'Espanyol, l'incendi de la Ribera d'Ebre, l'incendi podia anar a molts llocs, però sobretot el més important que teníem allà damunt de la taula és que duraria l'incendi 4 o 5 dies a la pitjor onada de sud dels últims anys, quasi 50 graus de temperatura. Tindre un incendi obert en canal 10, 12, 14 mil hectàrees implicava forçar els nostres bombers a treballar 47, 48, 49 graus de temperatura. La possibilitat de xocs de calor, la possibilitat d'accidents era alta. Llavors, l'escenari més simple era acceptar que l'incendi arribava a Llardecans, això implicava 5 o 6 mil hectàrees, i poder tancar el flanc dret abans no s'obrís el següent dia amb el gir de marinada. Fer això era l'escenari que garantia que ens en sortíem millor, però sobretot garantia que teníem recursos per respondre a la resta d'incendis que teníem a Catalunya els següents dies. Això és el que vam fer i va funcionar. No haver-ho fet hagués implicat invertir molts més recursos, no haguéssim pogut parar l'incendi i llavors els següents dies no haguéssim tingut capacitat de resposta. La qual haguéssim intentat tot, haguéssim participat tots, però haguéssim perdut molt més territori i no haguéssim pogut garantir la seguretat de la gent. Per tant, no només és allò que vols, sinó ser molt conscient d'allò que pots. I aquí implica que ens hem de conèixer molt bé com a bombers, però ens hem de conèixer molt bé com a societat. La societat ha de tindre molt clar el que ens estem jugant i no podem no gestionar les coses perquè el dia que hi hagi un incendi ja ho apagarem. Si no ho gestionem ara, el dia que hi hagi l'incendi tampoc ho apagarem. I aquest és una mica el missatge de bombers.
I per això és tan important que els bombers tinguin els efectius, la gent preparada i en condicions per afrontar aquests canvis, quan parlem del canvi climàtic, quan parlem d'un país que té molta superfície de bosc i que, per tant, nosaltres hem de contribuir a ajudar-vos, també necessitem que vosaltres tingueu tots els efectius. Fa temps que diem que necessiteu més efectius. Ara, finalment, hi haurà oposicions, per tant, ho reforçareu, no?
Bueno, ara ens mantenim. Diguem que hem recuperat el ritme de mantindre'ns. I això és important. Incorporem més bombers, incorporem recursos que teníem vells. La setmana que ve ens arriben molts recursos a nivell de vehicles i comencen a arribar camions.
Comencen a arribar els vehicles, no?
Comencen a arribar les coses. Jo crec que la tasca...
Quin èxit!
Bueno, un èxit. Quan una cosa és el que toca, no és un èxit.
Bueno, ja m'entens, perquè els estàvem reivindicant fa un any, a la conversa anterior que havíem tingut i amb sindicats, etc, de dir no tenim els camions en condicions per poder treballar, no?
L'èxit crec que és que no es noti que els bombers hi som. Aquest seria l'èxit.
Aquest seria l'èxit. Però esteu satisfets que com a mínim us arribi allò estem que contents, vostè demana?
Estem contents de que puguem començar a disposar dels recursos per afrontar els reptes que tenim per davant. Però també volem enviar un missatge clar, que els recursos que necessitem són els que són, que se mos estan començant a donar, que les coses comencen a anar a puesto, però que a nivell global el que no podem fer és només quedar-nos aquí. Si nosaltres necessitem els recursos per a fer la nostra feina, però amb recursos per a fer la nostra feina necessitem un paisatge gestionat. Si no, tampoc farem la nostra feina.
Anem al paisatge gestionat. Què hem de fer urgentment perquè justament aquesta condició es doni, Marc Castellnou, i no tingueu aquesta sensació de dir nosaltres podem fer fins on podem fer, però hi ha una part que si no la solucionem i no depèn només de nosaltres, no s'està avançant.
No depèn de bombers i en certa manera tampoc depèn de Catalunya en si. Ho hem explicat diverses vegades. Aquest és el tema de fer prevenció d'incendis, és una cosa, és preparant-nos per apagar els incendis. Però tindre un paisatge gestionat o un paisatge viu és una altra història. I Catalunya és un litoral poblat amb una àrea metropolitana i un país despoblat, igual que és la península Ibèrica o igual que moltes parts d'Europa. Llavors, recuperar aquest món rural viu és la clau per tindre un territori on tinguem aquesta capacitat de controlar les grans perturbacions.
En el document, tal, l'altre dia parlàveu del problema del despoblament com a factor incident d'aquest escenari que estàs...
Sí.
Estàs apuntant...
Un paisatge mosaic és una garantia contra els incendis, però només té perquè ser un paisatge mosaic agrícola forestal, també pot ser un paisatge mosaic forestal amb diferents edats de boscos, amb diferents tipologies de boscos molt més madurs. Catalunya és un país, diguem, que ve d'un abandonament rural, i tenim una gran massa forestal jove, i aconseguir boscos o ecosistemes molt més madurs i molt més ben recuperats també i molt diversos és també part de l'objectiu. Per tant, cal invertir en gestió del territori perquè sigui divers i sigui resilient, en certa manera, però també un territori viu perquè hi hagi gestió i perquè, evidentment, hi hagi aquest mosaic. Això no es fa d'un dia per l'altre. El problema és que a la segona meitat del segle XX les polítiques van afavorir la urbanització o la concentració de la població a les grans ciutats i ara ens cal afavorir un territori o una població que retorni amb aquest territori, si volem realment tindre ser resilients als canvis que ens venen a sobre a nivell de canvi climàtic, perquè els nostres boscos, bàsicament, estan en moviment. Estan en moviment vol dir que el clima que tenim ara aquí no els permet viure, per tant, hi ha d'haver altres boscos i tindrem pertorbacions de plagues, pertorbacions d'incendis que renovaran aquests boscos. Si aquí hi hagués gestió i diversitat d'aquests boscos, aquest canvi seria una mica més progressiu, no de cop. El problema que tenim és dir... No voldríem arribar a la situació d'Austràlia o la situació de Califòrnia o la situació de Xile o la situació de Portugal. El canvi és d'una tacada, tot. No? I aquest és una mica el repte i és una emergència, però nosaltres l'incendi ja ha començat i per això estem pressionant i explicant i estem treballant perquè aquest canvi, que es donarà sí o sí, igual que nosaltres envellirem, els nostres boscos canviaran pel canvi climàtic, llavors que la cosa es doni paulatinament. O sigui, el problema és que nosaltres com a societat alguna vegada hem cregut que aquests dos boscos no han de canviar mai. Aquests boscos estan en constant evolució, són ecosistemes vius i, per tant, els han d'ajudar a canviar.
De la mateixa manera que nosaltres, els éssers humans, anem canviant. Ara, per exemple, amb la Covid, una de les coses que hem après i en la que estan reflexionant moltes empreses és el teletreball. Hi ha gent que té ganes, a lo millor, doncs de poder implementar la seva vida allunyada de la metròpoli, fent feines a distància i repoblant una part del nostre territori que a lo millor doncs no s'haurien plantejat mai, i ara això pot anar canviant en els propers 10 anys, no? I això aniria en benefici d'aquest horitzó mosaic que deies, no?
Sí, això aniria en benefici d'aquesta recuperació. És una tasca a nivell global.
L'altre dia posàveu l'exemple del cas de Collserola, perquè moltes vegades la població té la idea de que aquí a la metròpoli, a Barcelona, no passa res, nosaltres tenim Collserola, i posàveu l'exemple de Collserola per prendre consciència del que significa tenir un bosc, una reserva natural com és Collserola, tan a prop de nuclis urbans tan poblats, no? Cas que hi hagués un incendi en una muntanya com aquesta, no?
Sí, però una mica la manera com expliques el problema també inclou el problema amagat darrere. És a dir, que el bosc estigui prop de la ciutat no és un problema, és un benefici. El que passa és que nosaltres vam començar a apagar incendis per defensar els boscos. I ara estem apagant incendis per defensar-nos a nosaltres dels boscos que cremen. És a dir, algo hem fet malament. Aquests boscos de Collserola podrien cremar amb molt menys intensitat si estructuralment i a nivell de diversitat fossin diferents. Si això és una mica el missatge. El bosc no és un problema, és una sort tindre un bosc a prop de la ciutat, perquè regula el clima, regula moltes coses i permet i dona molts valors o moltes externalitats. El que no pot ser és tindre una estructura forestal que acumula molta quantitat de combustible mort de forma homogènia i contínua i que realment, amb aquest procés de canvi, és un problema d'incendi, com el que vam explicar. Llavors, el que cal és tindre aquesta Collserola amb més mosaic, amb més espais oberts, amb boscos madurs i boscos joves, amb diversitat d'espècies. Cal tindre uns ecosistemes una mica més vius. El fet d'haver sobreprotegit Collserola ha creat una massa homogènia molt carregada de vegetació, que ara, en cas d'incendi, d'una situació molt concreta, molt específica, podria generar aquell tipus d'incendis.
Què vols dir que l'hem sobreprotegit?
És una... Si un programa de ràdio explica això és molt complicat, però...
Què vols dir?
És que, simplificadament, és a dir, sobreprotegir
un bosc,
bàsicament, és dir, intentar evitar que no tingui cap problema. Però la major part dels problemes, les perturbacions dels nostres boscos, el que permeten és renovar aquest bosc i crear aquest mosaic que el dia de l'incendi permetrà que el foc no tingui
un
combustible homogènia per créixer i alimentar. Si constantment està canviant d'estructura forestal, pues el foc no podrà créixer en aquesta velocitat. El fet de sobreprotegir aquest espai de Collserola i que s'ha homogenitzat perquè vam abandonar la major part de conreus que hi havia dintre i tot s'ha acabat transformant en la mateixa estructura forestal, diguéssim, no madura, sinó envellida, que no és el mateix, llavors ha acabat portant això. Pensa que els ecosistemes de Collserola hi fan falta una part molt important dels ecosistemes, que són la fauna dels grans herbívors que gestionen aquests boscos. Per tant, un mira els boscos i diu, això és un bosc idíl·lic. Bueno, un bosc porta totes les peces del bosc. I aquests boscos que tenim al voltant de les nostres zones urbanes li falten moltes peces amb aquesta ecosistema. Per tant, no és... És la imatge del bosc, però sense tots els components. I això és el que fa que no estigui sa. I llavors, si l'actuació nostra és mantindre aquests processos...
Ens falta fauna, per entendre'ns, també.
Ens falta fauna i ens falten estructures joves i estructures. És una societat on tots tinguéssim 70 anys, te la miraries i diries una societat sense futur.
Sí.
Però necessites tots els tipus d'edat. I necessites culturalment aquella societat que tingui tot el rang, no que tots pensin totalment iguals.
Per tant, un bosc al Solsonès té més elements de sobrevivència que un bosc a prop de la ciutat de Barcelona?
Un bosc sobreprotegit té menys elements de sobreviure que un bosc més divers. Per dir-ho d'una manera, no sabem com serà el clima de demà, sabem que canviarà. Ho teníem el Tomàs Molina aquí fora, m'ho podria explicar.
Ara ens ho dirà.
Però no sabem com serà el clima d'aquí 10 anys. Llavors, si tu tens 5-6 tipus o estructures de bosc amb edat i en composició, tens més números de tindre el bosc que estarà bé d'aquí 10 anys que si només tens un tipus de bosc. Si és el tipus de bosc que toca, cap problema, però com no sigui el que toca, tot aquell bosc tindràs un problema.
I a nivell de meteorològic, què us convé més? Que hi hagi temporades de pluja constants, més que no pas això que estem vivint, no? Que ara és tot com sobtat.
Ara és tot molt alts i baixos. Ja els hi deia als bombers a començament de juny que diuen, com serà la campanya? I venim d'un any que hem tingut. El gener, més humit de la història, la temporada de glòria. El febrer, més sec. Una altra manera, el març, més humit. Però gener, febrer, març, abril i maig ha sigut els 5 mesos més càlids de començament de l'estat. És un any d'extrems. Això no pot ser. Per què? Doncs perquè un bosc necessita pues, unes condicions més o menys amb evolució constant. Si tens tots aquests extrems, pues comences a tindre arbres caiguts, comences a tindre parts mortes, bueno, com tu i com jo. Si vivim un any d'extrems, ara mengem molt, ara mengem poc, tan aviat estarem malalts, no estarem bé, tindrem un bony i si no una berruga. Pues exactament el mateix.
Marc Castellnou, com heu passat la Covid aquesta...
Preocupats, com a bombers, perquè veies tot el que està passant, però en un entorn rural el confinament ha sigut molt més tranquil, almenys per la meva família. O sigui, professionalment preocupats amb tot el problema, però familiarment amb els petits, a l'entorn rural, molt tranquils.
Tranquils. Marc, esperem que els companys informatius aquest estiu no us hagin de trucar gaire.
Esperem. Eh? I a la tardor tampoc.
I a la tardor tampoc, que és el que més t'amoïna, ens ha quedat clar, i ens trobarem aquí, si cal, per ajudar-vos. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Vinga, bon gràcies. Dia. Visca el poble!